Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La nova flota de vehicles del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària entrarà en funcionament a primers de gener. En total es disposa de 22 nous vehicles, 11 d'ells pesats, amb els quals la majoria del servei, la millora del servei ha de ser evident. És el tema amb el qual obrim l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem senzillament l'abans d'aquest i de la resta de temes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. El mes de març vinent, l'Escala serà el centre del debat científic i tècnic sobre l'estat de salut de la Mediterrània i la crisi dels recursos pesquers. Els dies 3 i 4 de març s'han programat fins a 15 ponències, dividides en 5 blocs temàtics i un parell de sortides pràctiques. Ràdio L'Escala i 17 altres emissores locals de Catalunya han participat enguany en l'enregistrament d'una adaptació radiofònica del conte de Nadal de Charles Dickens. Amb el títol d'Esquerp s'emetrà en les respectives ràdios agrupades a la xarxa al llarg d'aquestes properes diades. L'adaptació s'ha enmarcat al municipi de L'Escala. Esports, el Futbol Club L'Escala perd un jugador pel que resta de temporada. És el lateral en famosa Sangaré, que s'ha trencat menisc i lligaments creuats del genoll esquerre. La lesió la va patir el mes de novembre passat i la ressonància que s'ha fet recentment ha confirmat la mala notícia. El Club Esportiu L'Escala es proposa per segon any consecutiu fer baixar els torrons amb la cursa de Sant Esteve. Cursa tradicional amb tres recorreguts adaptats a l'edat dels participants. Recorregut de 200 metres, de 500 metres i de 2 quilòmetres i mig. Agenda d'activitats d'aquí a mitja hora, cantada de Nadales a la llar del jubilat Jardí del Padró. Demà divendres, presentació del Pla de Cultura i Patrimoni, Pla Director de Cultura i Patrimoni de l'Escala, 7 de la tarda a l'Alfolí. Dissabte, taller de Nadal, pista de gel i part d'aventura primer dia, presentació del llibre Dalí i Nietzsche de Pau Guinart, concert de Nadales al Camp dels Pilans i quina eròtica al cert. Diumenge, xocolatada i Nadales per la Marató al Centre Esportiu i Recreatiu. Tot això ho expliquem un dijous en què després dels xàfecs del matí hem tornat a veure alguna estona de sol. Mantenim, però, núvols tant avui com demà. I també encara risquen de que pugui caure alguna altra gotellada. Ara continua la Rana de Mar, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem 7 emissores locals de proximitat, 7 emissores de mar. De nord a sud, Ràdio L'Escala, Ona, Malio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Ràdio Municipal de Tarragona, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Això ens arribarà fins a les 6, hora de l'informatiu local. A les 7, l'informatiu d'àmbit nacional. A les 8, els musicals que els dijous passen per la connexió eclèctica de Jonjo Bigut i el programa Mixtures. A partir de les 10, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'aigüera, l'informatiu local, i ja haurem sobrepassat la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I estem ja en aquesta segona hora d'Arran de Mar d'aquest dijous 15 de desembre. Ja estem a les portes del Nadal. I avui parlarem de les nacres. Hem parlat molt de les nacres en aquest programa, i dels seus problemes, dels problemes de reproducció de les nacres, de com estan desapareixent, de com els científics estan veient que els indrets on estaven documentades ja no hi són. I avui volem parlar d'aquesta situació a les Illes Balears, on la iniciativa Observadores del Mar està donant a terme també un projecte, té més de 17 projectes a tot l'estat espanyol, però un dels projectes que també tenen les Illes Balears és aquesta observació de nacres, és a dir, que qualsevol persona que tingui informació, que vegi, que observi coses al mar, que no se les quedi per ella, que la pugui compartir amb l'esfera acadèmica, amb l'esfera científica. Perquè ens parli d'aquesta iniciativa, tenim avui a Sandra Espejà, que és d'Observadores i que es troba a les Illes Balears. Sandra, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A veure, hem parlat al principi de que les nacres estan fumudes i que, a més, vosaltres, com el projecte d'Observadores, heu implementat com iniciatives, com històries. Explica'ns com feu aquesta observació de nacres amb Observadores del Mar. Com es conjuren aquestes dues coses?
Doncs mira, com bé has dit, tenim una plataforma on tothom pot participar, no? I que animem a tothom a que quan vegi una nacra, doncs la fotografiï i ens la pugi a la pàgina web amb la ubicació, és molt important la ubicació i la data, no? Bueno, si també pues, saber si ho han vist a una praderia o si han vist més al costat o no, etcètera, no? També sobretot el seu estat de conservació, perquè efectivament des del 2016 hi ha hagut una mortalitat massiva deguda a un paràsit que afecta a l'aparell digestiu i aleshores, doncs, clar, no poden menjar i s'acaben morint, no? Què passa? Que, clar, d'aquesta mortalitat massiva ha fet que les nacres, doncs, estiguin en perill d'extinció i que, per tant, trobar-ne una, doncs, és un tresor, no? Els equips científics, òbviament, no poden estar a tot arreu a la vegada, i per això, doncs, totes les persones que estan bussejant per les costes, doncs, poden ser aquests ulls per als científics i científiques, i per això és tan important, doncs, poder recopilar aquestes dades. Actualment, a les Illes Balears, doncs, no tenim cap població viva, però sí tenim alguns individus, diguem, que anomenem resistents de moments, no? Però molt poquets. S'està treballant també amb cria de cautivitat, també s'està treballant amb la trobada de larves, i bueno, una miqueta així, conjuntament, no només a Balears, moltes de les companyes científiques viatgen també a Catalunya, a Cap de Creus, a veure la població que hi ha també a altres zones, no?, de la Mediterrània.
Què significaria per la nostra mar que les nacres ja estiguin desaparegudes? Quin seria l'impacte en l'ecosistema marí?
Doncs mira, com que tots els ecosistemes tenen totes les espècies connectades, no? Per pèrdua d'una espècie, sigui quina sigui, doncs sempre genera impactes en cadena, perquè cada espècie té el seu rol, per alguna cosa existeix, no? I això sempre genera una reacció en cadena. Aquesta reacció no s'ha estat pràcticament fins que quan no passa, no? O sigui, quan una vegada passa, vull dir, i es veuen les conseqüències. Clar, les nacres, la Pinna nobilis en concret, que és de la que estem parlant, sí que vull recalcar que després estan les nacres, la Pinna rubis, que és la nacra de roca, que es diu, que és molt més petita, i que aquesta no ha estat afectada per aquest paràsit, només la Pinna nobilis, que és la gran, no? La gent que sí que hagi vist les nacres, doncs sabrà perfectament distingir per el tamany, per la, com són la closca, etc. Aleshores, doncs, la pèrdua d'un mol·lusc tan gran, doncs, implica també la pèrdua de filtració, perquè quan més gran, més filtren, i, clar, les nacres, una de les seves feines, no?, és aquesta filtració d'aigua i, per tant, netejar l'aigua.
I a més és el que dèiem, que amb el projecte d'Observadores animeu a tothom a preservar, no? És a dir, a través de l'observació animeu els bussejadors, o entenc també fins i tot pescadors o la gent de la mar, bàsicament, a qui us doni aquests inputs, no? Us doni aquesta informació. Esteu rebent molta informació? Teniu molta gent apuntada, Observadores?
Pues la veritat és que sí, tenim moltíssima gent. cada vegada més. Per sort, actualment tenim més de 4.000 persones registrades i quasi 19.000 observacions acumulades en aquests 10 anys d'existència. I la veritat és que la idea és que tothom pugui aportar. En el cas de les nacres en concret, doncs necessitem gent que bussegi, no? Perquè normalment no les veus si no busseges, clar. Però bé, també fent snorkel pot ser que la vegis en alguna de les zones, no depèn de per on estiguin, però hi ha altres projectes, com deies al principi, tenim 17 projectes de diverses temàtiques en les que gent que estigui navegant doncs pot veure meduses. Des de la costa pots veure crustacis, ocells marins, o sigui, no tot és bussejar, tot i que les persones que bussegen doncs, poden aportar a tots els projectes de cels marins, per exemple, que és una de les problemàtiques en els hàbitats actualment, no? Que ens quedem sense boscos submarins i podem veure amb les roques, diguem, sense res, no? Sense algues, sense plantes i normalment amb molts eriçons. És una manera de distingir-ho. I quan la pregunta de la participació, a part de tot aquest nombre de gent enregistrada que va pujant observacions, alguns amb més periodicitat, altres amb menys, hem de dir que concretament el projecte de Nacres ha estat un projecte d'èxit rotund de ciència ciutadana, perquè quan va haver es va iniciar aquesta mortalitat massiva, es va fer una crida, no?, a tot el sector de, sisplau, quan veieu una nacra, doni una fotografia, estigui morta o estigui viva, per veure una mica com estava evolucionant això i per entendre també doncs cap a on anava aquesta mortalitat, quan encara no se sabia que era un paràsit, quan encara no se sabia que anava per les corrents. Doncs amb les dades es va veure com avançava, diguem, territorialment aquest paràsit i, per tant, es va poder arribar a la conclusió que anava per les corrents marines, no? I això va ser gràcies a que tots els ulls de tota aquesta gent que van al mar constantment doncs es va poder saber doncs, si l'1 de juliol estava havent mortalitat a Eivissa, però a Menorca encara no, però després resulta que 2 mesos després, ara estic posant un exemple, no sé si va ser 2 mesos després, no? Ja estava a Menorca, no? Aleshores, veient una mica, aquest canvi va ser molt important, i fins i tot l'article científic que va sortir de les companyes dels equips científics, que va sortir posteriorment, un 40% de les dades utilitzades per l'article eren de ciència ciutadana. Un 40% és moltíssim.
Esteu fent una feina increïble perquè què millor que convidar la gent fora de l'àmbit científic a que entri dintre amb les seves observacions. A més, jo recomano a tothom que entreu a la pàgina observadoresdelmar.es perquè a més té una interfàs molt interactiva, no, vull dir, pots pujar tu la foto, fins i tot la gent li pot donar like. Veig que heu estat molt al damunt també dels gavots, de l'Alt Catorda, d'aquesta mortandat que també hem parlat aquí a Ran de Mar, dels pobres gavots que arriben desnodrits, que arriben sense massa muscular i que arriben molt dèbils, i vosaltres també ho esteu recollint. Així que animem a tothom que esteu escoltant a Ran de Mar que entreu a observadoresdelmar.es, us doneu d'alta com observadores i pugeu contingut, perquè a més és d'una manera molt senzilla, eh? Us felicito, la veritat, perquè és bastant interactiu la vostra pàgina. A banda de les nacres, teniu molts més projectes. També teniu un projecte de tortuga marina, de pesca fantasma, no? d'aquestes xarxes que a vegades queden al mar. Ara mateix, a qui animaríeu a presentar-se? En quin projecte més o menys ara voleu convidar la gent?
Doncs tots estan oberts i, per tant, jo crec que el millor és que la gent on s'identifiqui més, no, allò que més li agradi, doncs animem a participar en el que més li interessa, perquè amb l'experiència també aprens, no? Mm-hmm. És una manera de generar sensibilització i divulgació. De totes formes, Taurons i Ratjades, un dels projectes últims que van entrar, està sent molt important perquè hi ha molta informació que encara no es té dels taurons i ratjades. Els taurons abans eren molt habituals a les nostres aigües, cada vegada menys. Això i genera un impacte molt important a la cadena tròfica perquè són els grans depredadors i per tant es necessita per controlar tota la cadena tròfica els grans depredadors. Després, les ratjades, resulta que amb les dades que s'estan obtenint d'aquest últim any i mig, els experts ens estan explicant que estan veient que hi ha zones on hi ha poblacions assentades, que no se sabia, o espècies que no sabia tampoc que estaven per la zona. Per tant, aquest projecte està tenint molta força. Animem també els que tu has dit, pesca fantasma i tortugues marines, perquè són la novetat d'aquest any i, per tant, encara tenim poques dades. I pesca fantasma està sent un projecte amb molt d'impacte, perquè molta gent està interrelacionada amb aquest projecte, estan connectats els equips científics amb les entitats de protecció dels cetacis i les tortugues que estan emmallats a vegades, també amb el U2, amb les autoritats de la Guàrdia Civil, etc., com per fer una acció més enllà de quan et trobes la xarxa, a part de la neteja de la xarxa i que no es quedi a la deriva, doncs intentar fer també sensibilització perquè no es tirin aquestes xarxes, clar, perquè no es deixin a la deriva, etc. No? Sí que en realitat pues, tots són interessants, jo que t'he de dir, però jo crec que bé, aquests últims que hem introduït a la plataforma doncs estan tenint molta força actualment.
Sandra Espajà, de les Illes Balears, moltes gràcies per parlar-nos més d'aquest projecte Observadores del Mar relacionat amb la NACRA. Repetim, us animem a totes i tots a apuntar-vos a observadoresdelmar.es. Si veieu coses al mar, veieu coses a la platja, a la costa, no us ho quedeu al mòbil o pugeu a Twitter, pugeu-lo també a la web d'Observadores del Mar, perquè ells processen aquesta informació i fins i tot la fan servir en els seus estudis i publicacions. Moltes gràcies, Sandra, estarem en contacte.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, fins aviat.
Una abraçada.
L'aigua és això, amb Marcel Casas.
Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus.
You think the passengers, they're still alive?
Il a coulé.
C'est la seule explication possible, sinon on l'a retrouvé.
Bien, on est course.
Capitaine, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours.
El passat 17 de novembre, la transatlàntica Netflix ancorava els ports de tot el món amb una nova tramesa de 8 episodis de procedència alemanya. A través d'ells, sota el títol finisecular de 1899, la nova sèrie dels creadors de Dark ens convidava a navegar a bord d'un vaixell de passatgers que en la seva travessia cap a Nova York aconsegueix contactar telegràficament amb una altra nau desapareguda en estranyes circumstàncies uns quants mesos enrere. I així és com, de vora tants altres relats mediàtics escaiguts en alta mar, l'última promesa de l'streaming recuperava els tòpics de les llegendes oceàniques, com aquell d'aigües remotes que engoleixen bucs sencers, o bé el de vaixells fantasmes en què no queda cap rastre d'aquells homes que un mal dia s'hi van embarcar. Avui, a l'aigua és això, parlem de la fantasia com a producte de consum per a masses o de la plena vigència dels seus arcaics components a l'hora de construir una història tocada per la més rabiosa modernitat. Avui, des de la comoditat dels nostres sofàs arran de mar, comprovarem un cop més que la immensa xarxa de les narratives actuals, en alta definició i sota demanda, aquesta en què ens movem i en què vivim guionitzada una altra vida dins la nostra vida, també està feta a voltes d'una aigua ben salada.
One pill makes you larger, and one pill makes you small.
I com cada dijous el Marcel Casas ens porta les seves píndoles culturals i literàries relacionades amb els nostres mars i oceans, ja has escollit la nova sèrie de Netflix que està sent controvertida i ho està patant bastant, que és 1899. Com has dit al principi, una sèrie que tracta d'un vaixell que va cap a Nova York i que de sobte reben la senyal d'un altre vaixell que s'havia perdut mesos enrere, un vaixell fantasma, i se'l troben, no? I a partir d'aquí, què passa?
Doncs a partir d'aquí, aquest vaixell, que és el Kerberos, i que va carregat d'immigrants que es dirigeixen a Nova York, que deixen Europa per arribar a les costes d'Estats Units d'Amèrica, troben, tal com tu dius, aquest altre vaixell germà, que és el Prometheus, que va desaparèixer en estranyes circumstàncies, com comentàvem fa un moment, en aquest espai intermig de l'oceà Atlàntic. I bé, el cas és que el capità del vaixell, davant de la sospita de que encara podria haver-hi alguna possibilitat de salvar els tripulants o en tot cas els passatgers que queden vius al Prometheus, decideix aproximar-s'hi, decideix entrar-hi, i allà evidentment, com sempre expliquen les històries llegendàries, no hi troben ningú, excepte, en aquest cas, un nen molt inquietant, molt gòtic, molt fosc, que a més, per si fos poc, no és capaç d'articular ni una sola paraula. I aquí comença el misteri.
Aquí comença el misteri. La veritat, jo he vist el primer capítol, està produïda increïblement bé. La gent que li agradi tot el tema de la nàutica, dels vaixells, la veritat, s'ho han currat moltíssim. Mm-hmm. És per mi de lo més atractiu la producció, però a banda d'això, 1899 juga amb molts imaginaris col·lectius.
Efectivament.
Com pot ser el Triangle de les Bermudes, com pot ser els viatges a l'espai-temps, com... A veure, fes-nos atractiva aquesta sèrie, Marcel, perquè jo sé que l'has vist. A tu t'ha agradat?
A mi m'ha semblat, si més no, interessant. Potser no és el millor entreteniment.
És densa, més
és,
a més.
És clar, és que és molt densa. Realment, diguéssim que per relaxar-se aquesta sèrie no és la més adequada, però en tot cas sí que és prou excitant des d'un punt de vista conceptual i també des d'un punt de vista intel·lectual i estructural. Sí, sí, efectivament, tal com tu deies fa un moment, i m'ha semblat un comentari molt encertat, es tracta d'una sèrie, 1899, que apel·la tot tipus d'imaginaris col·lectius, començant, per descomptat, amb aquell que fa referència a les llegendes, a la llegendística marinera, a totes aquestes coses de les quals hem estat parlant durant tot aquest trimestre en la secció A l'aigua és això, però també, després, en la mesura que avança la trama, sense spoilers diré, que treu el cap en altres qüestions que no són tan folklòriques o de la literatura oral, sinó més aviat
de ciència-ficció,
de ciència-ficció i també de filosofia, al cap i a la fi. Té segons quines reminiscències de Plató, del mite de la caverna, i també, per descomptat, té les seves reminiscències de la seva principal herència contemporània, que vam anomenar Matrix, oi?
Clar, a més, els creadors són els creadors de Dark, que ja va ser una sèrie que en la seva època, em refereixo de fa 2 o 3 anys, va sortir Dark, va generar com això, una mica de divisió, gent que se li feia molt marciana i d'altra gent que deia, és increïble, és una obra d'art, feien fins i tot mapes de cap a on anava el guió, no? Perquè és una sèrie complexa. Què més ens pots dir de 1899?
Doncs precisament per això que comentaves tu ara, m'agradaria remarcar la complexitat de l'argument. Certament és una sèrie, tal com l'han criticada moltes vegades, que es pren molt seriosament a si mateixa, encara que moltes vegades sigui difícil d'entendre. El convenciment dels autors en explicar aquesta història tan estranya és tan fort que és capaç de convèncer també el públic que la consumeix, encara que moltes vegades no arribi a entendre-ho tot tal com estava plantejat, no? Tal com estava planejat. Sí, sí, definitivament la trama, el conjunt de línies d'acció i d'elements, com deies tu abans, espai temporals que s'hi juguen, la fan una sèrie bastant, bastant complexa. Però al mateix temps una cosa força un exemple força pioner d'una nova manera de comprendre la narrativa audiovisual. Podríem dir que és el pic d'aquestes sèries que es fan treballar per tal de poder-se comprendre i que s'han de veure amb una llibreta al costat.
Amb un cert compromís, també, no? Són sèries que, com et quedis dormit, 10-15 minuts has begut oli.
I tant.
Llavors, l'has de seguir, no? Vull dir, jo, a vegades hi ha sèries que també són molt avorrides, però, bueno, tens el compromís de dir, no, és que la veuré. I et quedes dormit i el dia següent tires endarrere, no? I alguna cosa més que ens deixem de 1899 abans que passem a un altre que a mi sí m'encanta?
Mira, m'agradaria comentar una cosa molt interessant de 1899, i és que és, sense cap dubte, s'ha de veure en versió original.
Correcte.
Ja que els protagonistes que prenen part en aquesta història són pràcticament cadascun d'ells d'una procedència diferent i, per tant, parlen una llengua, la llengua pròpia. Clar, el que hem fet amb el doblatge al castellà és fer que tots parlin en castellà. Clar. Per tant, tota aquesta multiculturalitat...
Aquesta diversitat es perd.
Ah, exacte, totalment. Sí, sí, sí. De fet, jo aquesta sèrie no l'he vist dues vegades, però sí que hi ha hagut moments que l'he vist, que després de veure-la en versió original he tingut curiositat per veure com sonava en castellà, no? I diguéssim que totes les ocasions, totes les escenes en què dos personatges no s'entenien perquè parlaven dues llengües diferents, el doblatge en castellà s'ho han petat a base de
bé. Recomanem sempre que veieu les sèries en el seu idioma, la veritat, perquè a vegades aquests doblatges tampoc és culpa dels dobladors, que s'han d'adaptar al guió, no? Jo me'n recordo una polèmica que va haver amb Game of Thrones i amb Hodor, no?
I
com els dobladors van tenir que estrenyir-se el cap a veure com fem això, com... Bueno. Hem dit el 1899 com una sèrie en compromís, una sèrie flipant, una sèrie no per tothom, però que a la gent que li agrada el mar, que li doni un tastet, no? Això sí.
Això mateix.
Passem a una altra.
Vinga, va.
Que per mi és brutal, que és de terror.
Uh-huh, efectivament.
No sé si tenen dues o tres temporades ja. Quantes tenen, em sembla?
Van fer dues i jo diria que...
Ho
van deixar córrer, perquè diria que a partir de la segona la cosa ja no va anar tan bé com havia anat amb la primera. Sí que jo voldria parlar-te, per descomptat, de la primera, que és la bona. És una sèrie, una producció d'AMC que va sortir el 2018, inspirada en un episodi històric de l'exploració dels pols, i que introdueix, i això és el més interessant, si més no pel que fa al contingut de la secció des de fa ja moltes setmanes, elements propis de la fantasia marinera més radical. Mm-hmm. I més concretament, aquesta telenovel·la, i diem telenovel·la no perquè sigui com la Riera, sinó perquè és una novel·la per la televisió, parteix de la històrica expedició perduda de Franklin, que el 1845, en l'època victoriana, a la recerca d'un pas del nord-est, va desaparèixer en les aigües congelades de l'Àrtic canadenc. Això és el que en sabem històricament, això és el que ens han dit els estudiosos, els investigadors i els...
I juguen amb això, no?
Efectivament. Aquest és el punt de partida històric en el qual arranca la sèrie de terror. No obstant, el que molt bé fan els guionistes, partint d'una novel·la amb el mateix nom que explica precisament aquesta mateixa versió de la història, és que enmig de tot aquest clima de desesperació i de desolació que és l'Àrtic, en el qual aquesta expedició s'ha quedat encallada, comença a aparèixer comença a amenaçar un perill que no se sap molt bé quin és, si més no al principi, que es carregui pues, bona part de la tripulació.
No espoilitzis.
No, això és capítol 2.
No, ja. La veritat és que el primer capítol, quan el veus, és flipant la producció, també.
El primer capítol és
el trencagels, aquella recreació que fan d'aquest trencagels del segle XIX és impressionant. Sembla calcat al Fram de Noruega. És un vaixell acollonant. La sèrie és acollonant, els actors, tot, però després s'hi van cap a aquest fet sobrenatural d'aquest espòs també, no? D'aquest imaginari també del gel, de la nit, de... Bueno, no sé.
De la desolació, no?
De la desolació.
I el desert de gel que és en aquest cas el Pol Nord. De fet, pel que fa a The Terror, a mi em sembla que el principal encert d'aquesta producció és la hibridació també elaborada entre els relats realistes dels exploradors, que és el punt de partida que trobem en el primer capítol, i de quina manera això es va fonent amb alguns més meravellosos i eloqüents de la narrativa fantàstica dels marins, no? Diguéssim que el fet de posar en el seu focus d'interès aquest element sobrenatural que comentàvem
no desvirtua
el rigor històric que segueixen dipositant en la sèrie cada vegada que parlem del món de la mar, del món dels mariners, de tota la cultura marinera històrica.
I de tot aquest rotllo que es portaven els capitans, els exploradors, l'enveja, no? Ell arribarà abans que jo,
exacte,
o ell té més poder que jo, no? També això que és veritat, que era habitual entre els exploradors aquest pique, no? De qui arriba abans, qui descobreix aquest pas, qui... Això també es reflexa molt bé a The Terror.
Tot just venim d'explicar la història de Robert Peary, no? La darrera vegada que...
Sí, el Robert Peary vam estar parlant, correcte. I vols fer una cirereta amb la recomanació? Vinga, vols que acabem a la cigarreta o no?
Bueno, podem acabar de seguida, no res, al cap i a la fi, si hem parlat de vaixells fantasma i de monstres marins, no podíem deixar de parlar d'illes fabuloses i fantàstiques com és la de la sèrie Lost, evidentment.
Jota,
ja no fa falta dir gran cosa més, em sembla que la pròpia memòria i tot el que se n'ha dit fins ara us diran més coses de les que jo us puc explicar.
No, és Lost és una sèrie que va generar molta polèmica per aquest final, no? Que té una sèrie llarguíssima, i a mi em sobta a vegades, no? El de l'espectador que vol un gran final, no? I no valora els 5 anys que has estat veient la sèrie, no? Al final la sèrie és això, no és només el gran final de pel·lícula, no? Lost potser falla amb el final, però no falla amb la seva narrativa.
Exacte, exacte, i al cap i a la fi el que importa, sobretot si seguim les paraules de Cavafis, és el camí, oi? I no pas el destí al qual arribem. Ja parlarem de Cavafis, ja, que em sembla que...
Com vulguis, tu saps, aquí tens un ample lliure, tens maniga lliure com vulguis aquí, sí, Marcel. Que... Lost, The Terror i 1899, tres exemples de sèries que ens parlen dels nostres mars, de les illes, que ens parlen dels misteris, que ens parlen... De la
llegenda marinera de la qual hem estat parlant, sí, sí.
I a més d'aquesta connexió marinera que Marcel sempre ens vens a explicar, no? De com vius al mar i ens les expliques, no? Que hi ha un, que a vegades hi ha aquesta diferència, però és una diferència que podríem dir que la perdonem perquè necessitem a vegades aquests relats d'imaginació.
Els hi ha de concedir com a mínim el mèrit d'haver-se-les inventat també.
De les tres, quina recomanes?
De Terror.
Així que digui, de Terror.
Sí, sí, no, però convençut, vull dir... És, si més no pel meu gust, potser la més fina i la més perfeccionada de les tres. Al cap i a la fi, Lost era una sèrie que avui dia potser ja no consideraríem tan interessant, tenint en compte que tantes sèries després d'ella han imitat els seus recursos.
Correcte.
No? En canvi, de Terror, és veritat que només fa 4 anys que va sortir, però ostres, se segueix conservant, i molt bé.
Ah, segueix conservant molt bé. A més, em sembla que és HBO, on està? HBO, perdó.
Ara em la trobareu a Prime. És una producció d'AMC, però està a Prime. Sí,
i
sí.
Us direm que la segona temporada no té res a veure amb la primera, és una altra història, és el Japó, és en una altra època. Vull dir que és d'aquesta sèrie que cada temporada tracta el fenomen dels monstres marins o d'aquest imaginari d'aquests secrets del mar, però sí. Independentment. Vull dir, la primera,
exacte,
no té res a veure amb la...
Una sèrie antològica, que en diuen.
Doncs pues Marcel, moltes gràcies, Marcel,
moltes
per... els teus comentaris i la teva recomanació. Així que si aquest Nadal no sabeu què fer, no sabeu què veure, us recomanem 1899, us recomanem The Terror, i pels que no l'hàgiu vist mai, que us vau quedar endarrere, The Lost, que està allà, que segueix sent un clàssic de
la televisió,
de la petita pantalla. Marcel, no sé si ens veurem la setmana que ve, però si no ens veiem, molt bon Nadal.
Això mateix.
Que el visquis molt bé.
Igualment.
I que compris molts llibres marítims, que ens portis
això,
més fato.
S'ha de fer material i bibliografia.
Moltes gràcies, Marcel.
Gràcies a vosaltres.
Perquè el nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar.
I a Barcelona, dues de les coses que porten els barcelonins i barcelonines a pujar fins al Tibidabo són veure i nevar algun cop l'any i també poder veure l'illa de Mallorca des d'aquesta atalaia de la Serra Litoral. L'altre dia ja vam parlar de la neu a Barcelona i avui volem parlar del fet d'espiar l'illa veïna des del punt més alt de Barcelona.
Sí, en Llach cantava allò de que el país és molt, 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 molt petit. Campanar, sempre es pot veure el campanar veí. Doncs bé, tenim un campanar que des d'allà fins i tot hi podem veure una illa veïna. Tranquils, perquè avui no entrevistem pas el campaner, sinó que ho fem a l'observador, que hi ha, l'observador meteorològic de l'Observatori Fabra, un dels observadors que fan les observacions diàries en aquest mític més que centenari observatori de Barcelona. I l'Alfons té una habilitat extra per guaitar Mallorca i fotografiar-la. Molt bona tarda, Alfons.
Molt bona tarda, Sergi.
Doncs aviam, parlem dels avistaments de l'illa de Mallorca. Des de, en aquest cas, l'Observatori Fabra, Tibidabo, Serra Litoral... Bé, suposo que això no, evidentment, no es veu cada dia, no?
No, evidentment, cada dia no, però certament sí que té una freqüència, prou elevada com perquè esdevingui, en segons quina època de l'any, les èpoques predilectes dels albiraments de Mallorca, gairebé rutinari. Gairebé rutinari en el sentit de que si saps on està, quina forma té i t'hi fixes d'una manera especialment acurada, els dies que mostren més probabilitats, té una certa facilitat arribar-se a veure a Mallorca. No és allò del mite, costa molt, un cop cada 20 anys, no. És prou freqüent, sí.
Clar, és que ho teníem com mitificat d'una illa situada a centenar de quilòmetres, no? No sé exactament la distància, saps més o menys quina distància en línia recta hi pot haver-hi?
A veure, dels punts de la Serra de Tramuntana que s'albiren des d'aquí del Tibidabo, perquè el que veiem, evidentment, no és Palma de Mallorca, no és la zona litoral, sinó que són els punts elevats de la serrada litoral, es troben aproximadament a uns 190 quilòmetres del nostre punt d'observació aquí al Fabra. Són 190 quilòmetres.
D'acord. I tens més o menys calculada la mitjana de dies? O has dit abans que era un albirament freqüent, o molt més freqüent del que es pensava en un inici. De quants dies estem parlant, això de que la pots veure?
Bé, si tenia en compte els dies de molt bona qualitat, però també els dies de poca qualitat, en el que la veus, però no és molt espectacular, estaríem al voltant d'uns 30 cops l'any, potser una mica més, de vegades en què es pot veure a Mallorca, que això és, per exemple, bastant més freqüent que el nombre de vegades que veiem un arc de Sant Martí. En canvi, doncs clar, doncs l'arc de Sant Martí el tenim tots present, perquè suposa una certa facilitat, clar, és més maco i és més ampli, és més vistós. En canvi, clar, l'illa de Mallorca és un petit puntet en un lloc de l'horitzó molt concret en el que t'hi has de fixar molt un cop ja coneixes les condicions òptimes per afavorir-ho.
Podríem dir que fins i tot és una observació estacional, no? Podríem dir des de tardor a primavera, aproximadament, sí. L'època on més es pot veure.
Sí, té una predilecció, no una exclusivitat, però sí una preferència per aquesta segona part de tardor, l'hivern i potser una primera part de la primavera. Bé, el dinamisme atmosfèric ho facilita més, l'ima, al punt on està situada la illa, vista des de Mallorca i des de l'Observatori Fabra, i aquest contrallum que ofereix la sortida de sol afavoreix, és un factor que afavoreix l'albirament. I això està notablement més afavorit, juntament amb la dinàmica atmosfèrica, en aquesta tardor avançada, hivern i principis de primavera.
Dies amb poca humitat, per exemple, molt bona visibilitat, mestrals,
punyents. Bones visibilitats, vents eixuts en tota la línia entre Barcelona i Mallorca, és a dir, no els indicadors d'un únic observatori o a Barcelona o a Mallorca no ens donen informació de tota la visual, de com es troba tota la visual, i és tota aquesta línia entre Barcelona i Mallorca que ha d'estar especialment neta, vents aponentats, vents de sud-oest, no massa forts, perquè si el vent és fort, al circular sobre el mar també l'esvalota una mica i fa aixecar una mica d'esprai marítim que precisament no ajuda a l'albirament en distància. Per tant, tampoc no convé que sigui el vent aponentat molt fort en tota aquesta dinàmica sobre el mar per no aixecar-lo massa i dificultar-nos la vista.
I aspectes antròpics com la contaminació de Barcelona o dels creuers, per exemple, que és un fet que és molt evident, no?, a la ciutat, això suposo que també t'hi pot arribar a jugar en contra.
Difícilment tindrem valors elevats de contaminació quan hi hagi un albirament de Mallorca. En canvi, les situacions anticiclòniques, que ja de per si no faciliten els albiraments llunyans, i sumen, doncs, la presència de contaminants estancats sobre la ciutat, evidentment ja, doncs, tiren enrere qualsevol pla d'albirament de Mallorca.
Clar, clar, clar. I l'altre aspecte, que clar, no és només veure-la, sinó que la fotografies i la comparteixes amb molts usuaris, tant de xarxes socials com d'espais d'informació meteorològica, clar, has de tirar el zoom, déu-n'hi-do, no?, per poder fer les fotografies.
Bé, en primer lloc, m'interessaria que quedés clar que quan es veu Mallorca no és necessari cap instrument d'ampliació per veure-la.
Vale.
Perquè des del Tibidabo, la quantitat d'illa és possible veure, és prou gran com per distingir-la a ull nu directament si les condicions són òptimes. I per tant, a simple ull nu, sense prismàtics, sense càmera de fotos, sense telescopi, si les condicions són òptimes, es veu. Es veu àmpliament el perfil de la illa. Una altra cosa és, evidentment, si vols fer una fotografia doncs amb un primer pla de la illa de Mallorca que ocupi tot el frame de la càmera, doncs evidentment sí que necessitaràs un zoom, i potser un 400 mil·límetres, un 300 mil·límetres, que et permeti doncs, enfocar, evidentment treballar amb un trípode, si pot ser en un lloc protegit del vent, perquè el vent fa tremolar la càmera, encara que estigui en trípode, i quan està enfocant molt a l'horitzó, pues la imatge surt bellugadissa, no? Sí que has de tenir alguns accessoris, artilugis, per facilitar-te aquella imatge més espectacular. Però la imatge panoràmica, contemplació de l'illa de Mallorca sense artilugis, quan la situació és òptima, és perfectament viable i no necessari tenir cap zoom ni cap instrument que ampliï especialment l'horitzó visible.
Clar, ja estem parlant de l'Observatori Fabra, però suposo que a l'avistament deu ser més o menys possible des d'altres punts similars de, podríem dir, serra litoral i prelitoral de Catalunya, no?
I tant que sí, que i tant que sí, per descomptat.
Que els amics de Tarragona no se'ns ofenguin. I suposo que des de Prades, perquè Prades queda enfonsat, però sí que hi deu haver-hi punts que es pot veure bé.
Doncs mira, si em permets, podríem esmentar un fotògraf professional, molt bo, que es diu Marcos Molina, que el podeu buscar per internet, és fotògraf professional, ell es dedica a això, i bueno, té unes fotografies de Catalunya espectaculars fetes des de diferents punts de la Serra de Tramuntana. En el seu cas, ell fins i tot puja més amunt, que no pas els 400 metres de l'Observatori Fabra, sinó que puja més amunt i pot veure orografia més baixa de Catalunya, i ell té fetes fotografies nocturnes en les que es distingueix perfectament el Tibidabo i alguns punts de la ciutat de Barcelona fetes des de Mallorca. Són realment espectaculars.
Déu-n'hi-do, sí. I hi ha un altre perfil, ara que recordo a Twitter, també, que es diu Horitzons Llunyans, si no recordo
Horitzons
malament,
Llunyans,
que
correcte.
També fins i tot han anat més enllà, han vist els Alps i fotografies molt lluny allò.
Sí, el Marc Bret, que és el qui porta els Horitzons Llunyans, Marc Bret, doncs és una persona molt enfocada als albiraments llunyans, no només de Mallorca, sinó que Mallorca és potser una excusa, però on va entrar en aquest món, però està molt especialitzat en albiraments de serralades, de muntanyes molt més llunyanes, en buscant molt les condicions meteorològiques molt determinades que afavoreixen el fenomen, pujant a muntanyes de Pirineu, de Prepirineu, molt d'hora al matí per poder captar aquest contrallum amb serralades molt llunyanes. El contrallum, un cop més, és un factor que afavoreix molt aquest albirament llunyà, el contrallum matinal, i el Marc és, vamos, un autèntic especialista en haver fet aquest tipus d'albiraments, i té uns quants rècords d'albiraments llunyans amb aquestes excursions que fa, vamos, d'una manera obsessiva, però en el sentit positiu.
Positiu de la paraula.
Clar, perquè s'ho curra molt, perquè treballa i perquè aconsegueix, finalment, amb constància i amb rigor.
Doncs ens anotem a l'agenda de Futuribles per la Randa Mar, ens anotem al Marc i també hi parlarem amb ell. I, al fons, no volíem acabar aquest espai amb una felicitació. Aviam, l'Alfons fa fotos de Mallorca, sinó fa fotos de molts més fenòmens meteorològics des de l'Observatori Fabra, i enguany està d'enhorabona, perquè l'Organització Meteorològica Mundial ha escollit una foto seva per il·lustrar el calendari. Moltes felicitats, Alfons.
Moltíssimes gràcies. Va ser una veritable sorpresa que des de l'Observatori Fabra s'omple d'alegria i bueno, i el fet d'estar representats al calendari mundial en el mes de juny, en particular, amb una fotografia de Barcelona, doncs la veritat és que està molt contents.
Doncs les nostres felicitacions i, com sempre diem, els convidats, i en aquest cas encara més motiu, els encoratgem a continuar tota aquesta tasca que feu i a fer aquests bocins que, com diem sempre, també són patrimoni, no només els monuments ni aquests temes, sinó que la meteorologia, l'observació, la climatologia, tot hi suma. Moltes gràcies, Alfons.
Gràcies, Sergi, gràcies. Bona tarda.
Que vagi molt bé.
Milla Zero.
I avui a la nostra secció de Milla Zero seguim amb el nostre company Sergi Corral, perquè a Palamós estan d'aniversari. L'associació Front al Mar, fundada l'any 1982, ha fet enguany 40 anys dedicats al suport en l'amarratge i al manteniment de les embarcacions i els seus associats. Avui en volem parlar amb el seu president, l'Agustí Salvador, i en Sergi Corral ens porta el testimoni, primer de tot, d'un home de mar.
M'agrada la definició, Fran. Aviam, ara li preguntarem al convidat d'avui si s'hi considera i, sobretot, li demanarem que ens expliqui moltes coses més sobre aquesta associació sense ànim de lucre, que és la de Front Mar. Molt bona tarda, Agustí.
Bona tarda.
Jo li deia a en Fran sí. Et consideràvem com un home de mar. És així?
Bueno, no vaig a jubilat, però bueno... Sí, és així. T'he dit una cosa, no? L'associació, el nom, és que hi ha moltes equivocacions. El nom és Front al Mar.
D'acord, molt bé l'especificació.
Doncs aclarim això. I després, no sé, què voldríeu saber sobre aquesta entitat?
Doncs primer de tot et volia dir... primer de tot, diríem que orgullós per aquest 40è aniversari, no?, que heu fet aquest any.
Sí, diem que sí, estem orgullosos. El que passa és que, esclar, han passat els anys volant. Ens n'hem donat compte.
Però això és bona senyal que passin...
aquests 40 i si arribem d'aquí 4 dies, 50, però bueno.
Això és bona senyal que passin ràpid, o que hi hagi la sensació aquesta que hagin passat ràpid.
No. Tu deus ser molt jove. A mi no passen massa de pressa.
Doncs, Agustí, aviam, explica'ns una miqueta en què consisteix la tasca d'aquesta associació.
Te'n faré, que dèiem abans, 5 cèntims.
D'acord.
Aquesta associació, l'any 81, va començar a córrer el rumor de que la platja de Palamós, si volia posar-hi el club nàutic, inclús hi va haver-hi una maqueta exposada, bueno, una sèrie de coses. I nosaltres érem una colla d'amics, no te diré quants, jo no me'n recordo, però que teníem un bot de fusta d'aquell temps, allà a la sorra, una part de la platja de Palamós, que és la zona que demarca entre la punta del dic de cobertura fins a la sorra, aquell tros és zona portuària, o sigui, és zona d'influència portuària.
D'acord.
Nosaltres, de manera, com posàvem l'embarcació allà, amb l'autorització verbal, sempre, d'ajudantia militar de marina, que d'aquell temps anava així, això. Però, esclar, nosaltres no ens vàrem espantar, però quan ja havia passat un fet aquí a Palamós amb l'assumpte de la platja de la Catifa, que hi havia embarcacions i, bueno, d'un plomasso es van treure i es va fer aquell moll de Ribera i tot allò, bueno, i ens vàrem espantar una mica i vam començar a parlar i vàrem arribar a un acord que associem-se. Ara és així que sembla que era a principis del 82 o finals del 81, bueno, bé les dates no me'n recordo ara de memòria, ens vàrem trobar, la primera trobada va ser el menjador de casa meu. Érem 8 a 10, l'altre dissabte o l'altre dijous que vam fer l'altra reunió, ja érem més, vàrem buscar la manera d'associar-nos-hi i a partir d'aquí, doncs, bueno, vàrem trobar un preso, ja com ja érem més gent, vàrem anar a un local que era de l'Acció Catòlica, que el deixaven per aquestes coses, vam fer la reunió allà, després d'aquella reunió ja es va constituir l'entitat, vam demanar permís, en aquells moments es demanava permís del govern civil, bueno, com a entitat constituïda, vàrem de mirar, de parlar, per posar-nos a fer unes instal·lacions allà a la sorra. Perquè allò, segons el detall tècnic, no és platja, sinó que és arena depositada per los temporales. Que sirve para varias embarcaciones. I emparant-nos amb això, per on ja entrava l'assumpte de ports, o sigui, ports ja començava a dominar aquesta situació, i ports ens va autoritzar fent allà unes escales de pujada i baixada, però la idea, bueno, la idea, o sigui, la condició era que ens agrupéssim. Però perquè teníem un bot un al costat de l'altre i, esclar, agafàvem molt d'espai. I vam fer unes rampes que vam posar en curs electricitat pel cabre estant.
Veu acondicionat i tota la zona,
és que allà, nosaltres teníem autorització per escrit i legal, havia de ser així.
D'acord.
O sigui, reduir l'espai d'ocupació. Tant és així, que ho vàrem fer. Al principi va haver-hi molts de pals a les rodes, perquè hi havia que no es volien moure, totes aquestes coses que passen. I com vam tenir això ja en marxa, amb uns cabrestants amb motor elèctric per pujar i baixar... baixar els tenien de baixar abans encara. Per baixar les embarcacions,
sí,
a l'aigua, després, vam demanar per posar unes embarcacions a l'estiu fondejades, amb boies, o sigui, un camp de fondeig, que se diu.
Exacte.
Vaja, per això van passar anys, no va ser l'any. Van passant temps, i tant va ser així que ens van autoritzar el camp de fondeig.
Sí.
Havies rebut unes remodelacions que va dir, en aquells moments el director general de ports era el senyor Ramon Pous i Argila, no sé si n'ha sentit a parlar. És mort, ja fa temps, sí. És mort. És que estic parlant de 35 i 40 anys. No sé.
Bé, però...
Vam tenir unes reunions amb aquest senyor i el camp de fondeig, degut a unes vicissituds que ara per explicar les dies molt llargues, el camp de fondeig es va convertir en un pantalà.
Val,
una passarel·la. I van passar les embarcacions al camp de fondeig en la passarel·la, i això es va anar disparant.
Clar, perquè, Agustí, entenc que la vostra posició, la vostra situació, el lloc on teniu el pantalà, el fondeig, actualment té alguna relació, o esteu relacionats d'alguna manera amb el Club Nàutic? Continueu independents?
No. Club Nàutic és una altra entitat.
És una altra entitat completament diferent.
Més antiga que nosaltres, i completament diferent, amb unes mateixes ambicions, però les ambicions molt més ambicioses els d'ells, però hi ha bona relació i de moment no hi ha cap problema.
Perfecte. Clar, perquè vosaltres, segons llegíem a la vostra pàgina web, precisament feu això, no?, donar suport a l'amarrament, al fondeig. Clar, la meva pregunta també era, és aquest suport o aquesta tasca vostra és només al lloc del vostre pantalà, les vostres instal·lacions, o per exemple també aconselleu a la gent de tema de fondeig quan surt de fora el port o va a fer excursions, etc.
Nosaltres els diem les normatives com van.
Val.
Si els acompleixen o no els acompleixen,
ja és altre tema.
Ja és cosa d'ells. Sí, les normatives de mirar on se fundeix, una sèrie de coses, inclús hem col·laborat durant 2 anys, que van dir que se'n faria un altre, amb aquests camps de boies fixes, que hi ha una allà a la Cala Senià,
sí,
i l'altra a Salguer.
Per tot el tema de la Posidònia i tot el tema de...
Sí, aquelles boies, conjuntament amb l'Ajuntament i una o dues entitats més, els van pagar nosaltres, diguem-ho així. Sí, es va pagar nosaltres. Nosaltres vam pagar una part corresponent, vam fer sempre en proporció dels socis, i aquestes boies són de lliure ús.
Això.
Un vol anar a Salguer i havia d'agafar-te amb una boia, el que passa és que està plena, això que vols que faci. S'havien de fer unes a la banda de llevant de les illes, allà a les Illes Formigues, de l'illa que diem nosaltres, però de moment està tot molt parat, no sé per què, no n'hem tornat a parlar, Tingueu en compte que la pandèmia ens ha mort molt.
Ha escapçat moltes coses, sí. Això també és del tot
sí,
cert.
Això ha retrasat moltes coses, molts projectes que hi havia es van parar, ara no es poden fer, bueno, coses d'aquestes.
I Agustí, també et volia comentar si el model de la vostra associació heu servit d'exemple per més ports propers o altres ports de Catalunya que sàpigues que s'hagi reproduït aquest model?
Aquest model n'hi ha a l'Estartit, n'hi ha a Sant Feliu, però te diré una cosa. A Sant Feliu pues, n'hi ha a Blanes, hi ha diversos puestos, un sistema així, ara no hi ha pas masses, eh? Però més aviat, o sigui, no és que ells ens hagin copiat de nosaltres, nosaltres podem copiar d'ells o viceversa, entens?
Sí, sí.
Hi ha una col·laboració molt estreta amb aquestes coses.
Clar. Home, i així és com ha de ser, no? Perquè suposo que també amb aquesta xarxa d'associacions i xarxa de, nàutica, per entendre'ns, els problemes són comuns, sigui el port de l'Estartit, sigui el port de Palamós o on te sigui.
Nosaltres som una entitat benèfica que donem... Ara, precisament, per la Nadal i a la fina nadalenca, donem una quantitat de cendres per col·laborar aquella associació de discapacitats, el Tramuntana, bueno, aquí hi ha una entitat, que se'n diu Fira Nadalenca, aquí a Palamós,
sí,
que ells, nosaltres donem uns cèntims, a més els que recapten d'altres cantons, bueno, sí, nosaltres sols no,
clar,
i ells també s'ho reparteixen amb els projectes que porten aquestes entitats d'ajuda a les discapacitats. A partir d'aquí, col·laborem amb entitat, per exemple, amb l'agrupació sardanista, amb el Carnaval, amb els Reis, nosaltres muntem la... Tot això ho fem, o sigui, amb caràcter, o sigui, com se'n diu ara, bueno, o sigui...
Sense ànim de lucre
exacte,
i...
Ja, sense ànim de lucre, exacte.
I d'ajudar.
La nostra entitat és sense ànim de lucre i mentre podem, si ens presenta algun projecte i el podem ajudar, els dos ajudem. Si a vegades n'hi ha alguns una mica descabellats, que diem, nois, nosaltres això no hi arribem, no?
D'acord.
I doncs, així funciona.
Doncs, Agustí, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda a la Randa Mar, per explicar-nos els intríngulis, el sí de la vostra associació, la vostra tasca que feu, i us animem a complir molts anys més. No només aquests 40, que en tingueu per 40, per 40 més com a mínim.
Gràcies i a veure si és veritat això que dieu. Diríem que Déu us escolti, diríem així.
Molt bé, doncs quedem així. Molt bona tarda.
Bona tarda.
A reveure, adéu. Adéu.
Moltes gràcies, Sergi Corral. I arribem aquí al final de Ran de Mar avui, aquest dijous. Però demà ens acomiadem amb més de 4 a 6, com sempre, aquí a Ran de Mar. Que gaudiu aquest dijous i ens veiem demà. Salut.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
But you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' right, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the
of drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. Memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
La Xarxa.